comença aquest any 2022. Ja portem 9 dies d'aquest nou any i més enllà de plantejar-nos bons propòsits, hi ha gent que el que es proposa són reptes a fer abans del pròxim 31 de desembre, és a dir, el 31 de desembre del 22, d'aquest any que ja hem començat. Són proves que poden generar més o menys interès entre la gent en funció de les capacitats de cadascú, però hi ha reptes que a la majoria ens queden molt lluny i que, en canvi, per altres no són una fascinació, sinó que són un objectiu aconseguit. Per exemple, a l'estudi de Catalunya Ràdio m'acompanya ara mateix una persona que ha escalat 14.800. És, de fet, el primer català que ho va aconseguir. Per 15 dies de diferència, crec, té aquesta consideració de ser el primer català a aconseguir-ho. El que passa és que aquest tipus de gent jo crec que no es mouen per ser el primer català, sinó que es mouen per allò que els hi passa a dins quan aconsegueixen fer aquestes coses. Evidentment estic parlant d'en Ferran Latorre, que ja és un dels catalans il·lustres després d'haver aconseguit ser el primer a coronar aquests 14.800 que hi ha al planeta. Ferran Latorre, bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé com es planteja un any nou algú com tu, acostumat a viure de reptes.
A veure, és que viure i sobreviure ja és un repte. El que passa que moltes vegades ho donem per fet, però no té per què ser així, no? I, de fet, aquesta pandèmia ens ho ha ensenyat molt bastant, no? Els que hem perdut familiars propers, en el meu cas, la meva mare, doncs te n'adones, no?, de la fragilitat del que és viure. I el repte diari és estar viu, sobreviure i, sobretot, tenir il·lusions per seguir vivint, no? Tenir projectes, el que ho deies, no? Jo crec que sense il·lusions, sense esperança, es fa molt dur. Es pot fer molt dura l'existència, penso.
Quins són els teus reptes, les teves il·lusions, Ferran, un cop ja has aconseguit el que era un objectiu de vida, que era fer aquests 14.800?
Bé, la veritat és que no és fàcil i suposo que moltíssims esportistes, i segur que en altres àmbits professionals també deu passar, doncs que has ocupat una gran part de la teva vida amb un repte molt important, sigui jugador de futbol, sigui jugador de bàsquet, el que sigui, no? En el meu cas, doncs, és que els 14.800 doncs, m'ha costat 18 anys, per tant, la part troncal i principal de la teva vida, també per edat, no? Pensa que nosaltres fem esport no tan joves com els futbolistes o altres esportistes, i de fet s'atacava un repte esportiu que segur que és el principal de la meva vida i comença com una segona muntanya a escalar, no? N'he fet una, he baixat a la vall, diguéssim que aquests dos últims anys jo crec que he estat una mica a la vall, una mica descansant o veient quina és la propera muntanya que vull escalar a la meva vida, i ara doncs estic bàsicament tornant a escalar aquesta segona muntanya.
Perquè tu vols seguir fent muntanya o parles de muntanyes metafòriques ara?
Parlo de muntanyes metafòriques, però efectivament en el meu cas segueixo bastant vinculat a la muntanya. Ara mateix doncs soc guia d'alta muntanya, em dedico a guiar amateurs a la muntanya, tant als Pirineus com als Alps, per tot el món. Em dedico també a ser conferenciant, per tant també explico les meves vivències com a alpinista, empreses, clubs de muntanya, escoles. Finalment doncs soc també doncs el director tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, per tant també col·laboro amb la federació doncs a ajudar a impulsar aquest nostre esport a casa nostra. Són a les tres potes de la meva vida actualment.
No, ja et veig que estàs ocupat, parles d'aquesta feina de guia de muntanya, sí. Ha de ser un autèntic luxe que en Ferran Latorre et porti a escalar muntanyes. En tot cas, et volia preguntar, no sé si anem massa sols a la muntanya, precisament, i si m'ho deixes dir, però potser és culpa de gent com tu o de gent com en Kilian Jornet, sí. Que, clar, us veiem tot el que heu fet i de cop sembla que hagi de ser fàcil.
Sí. Jo crec que el món ha canviat molt, l'alpinisme molt, per un factor molt, molt important, que és l'internet i les telecomunicacions. Avui en dia hi ha un accés a la informació immediat molt ample, molt exhaustiu de qualsevol cosa, i això envalentona molt la gent. És a dir, tu, abans hi havia una barrera, que era la informació, que no era poca barrera. Tu vivies a Barcelona, en un barri de Barcelona, i volies anar als Estanys de la Pera, o a l'Estany Blau d'allà del Famisella, o el que sigui, i, ostres, és que no sabies ni quina carretera tenies que agafar pràcticament per arribar-hi. Per tant, tenies que anar a un club excursionista, vincular-te amb gent que sabia, demanar informació directa. Avui en dia tens internet, entres i hi ha 30.000 vídeos de gent caminant, tracks de tot, i això fa que la gent s'envalentoni molt, s'hi atreveixi molt, s'hi llenci molt, i com tots els avenços de la humanitat, té avantatges i inconvenients, que això en parlem molt, internet, no sé què, té coses bones, té coses dolentes, té coses bones i té coses dolentes, i hem de potenciar les bones.
Ara que som a l'hivern i que molta gent que li agrada la muntanya hi va, no sé en quina, on és la frontera en cas d'optar per agafar un guia. que t'expliqui com ho has de fer i que potser et digui que no és per tu el que tu li estàs demanant de fer.
Sí, sobretot a la muntanya hivernal, que evidentment hi ha molts elements que el públic en general desconeix, no? Que és primer tot el que suposa la muntanya hivernal en quant a riscos objectius, no? Evidentment hi ha tot el perill de llaus, no només el perill de llaus, sinó les condicions de nivologia que pot haver, si està gelat, si no està gelat, temes meteorològics, per tant ja entren factors que fan que sigui molt més complex, evidentment, la muntanya hivernal que no pas la muntanya a l'estiu. I sí que estem veient aquests darrers anys que cada cop més la gent adonant-se, no?, de la complexitat de tots aquests factors, doncs tira més de guies a l'alta muntanya, que som gent, doncs, que evidentment ens hem format per controlar al màxim possible totes aquestes incerteses, no?, que hi són, que hi seguiran sent, que no vol dir que si ets guia les elimines al 100%, perquè si no, no estaríem parlant d'alpinisme, però sí que, evidentment, doncs, les minimitzes, no? Jo ara aquests dies, per exemple, he estat 4 dies amb 6 anglesos per natural de l'Alt Pirineu. Hem estat concretament al refugi de Certescans i és que han al·lucinat perquè diuen, ostres, és que és aquest lloc és al·lucinant, és salvatge, pràcticament no hi ha ningú i no concebeixen com en el cor d'Europa, no?, pugui haver-hi llocs tan salvatges i tan bonics com tenim aquí a casa nostra, aquí al Pirineu.
I vaig fer fa un parell d'anys, recordo que hi havia el guarda del refugi, sí, que era un noi de Cerdanyola que havia fet un canvi de vida absolut i estava vivia en aquell... És un circ magnífic, a més estava tot nevat. Has de ser d'una pasta especial per ser com ell, que un dia va decidir que Cerdanyola no era el lloc on ell volia viure i se'n va anar a viure allà dalt, o com tu, que de cop, sí, un dia vas decidir que el que havies de fer a la vida a la teva missió era pujar a muntanyes de 8.000 metres.
Sí, però jo crec que tots tenim la necessitat d'estar en contacte amb la natura, per raons òbvies. Portem molts més anys de la història de la humanitat vivint en la natura que no a les ciutats, però igual 10.000 vegades més. I aleshores hem perdut aquest contacte en els últims 100 anys. En alguns casos, ni 100 anys, eh? Per tant, jo penso que atàvicament, no?, i genèticament, penso que tenim la necessitat d'estar en contacte amb la natura, no?, i d'estar enmig de la natura. Passa que molts ho han oblidat, però jo et dic que com a guia d'alta muntanya i com a instructor d'escalada, i el que més valora la gent quan tu els portes a fer muntanya és el lloc on els portes. Sí, tothom... No hi ha ningú que sigui insensible a la bellesa de la natura. Si tu portes a la gent al Parc Nacional d'Aigües Tortes o al Parc Natural de la Pineda o a Montserrat mateix, és que tothom al·lucina. És que, clar, és que... Aleshores, tots estem programats perquè la natura ens meravelli i tots estem programats perquè la natura ens generi molts beneficis de salut mental i sanitària, si podem dir, no?
Clar, jo et volia parlar d'aquests 8.000, de l'Everest, de totes, sí, les teves fites, i veig que tu em parles d'Aigües Tortes, de sí, Montserrat. Tenim un país esplèndid.
Ma, jo estic enamorat del meu petit país, eh? Vull dir, la veritat és que jo sempre els dic a molts polítics, aquí tenim una joia que moltes vegades no sabem que la tenim, i és que si tu vas als Alps, per exemple, a Suïssa, Àustria, que és superbonic, és espectacular, però està superhabitat. Si a Europa no hi ha llocs salvatges com el Montsec, o com la Serra de Boumort, o com el Parc Natural de l'Alt Pirineu, o com tot el Montsec, no sé si ho he dit, llocs de terra ignota, o sigui, de llocs salvatges, que no hi ha gairebé pobles i tal, i Catalunya n'està ple, i té uns racons al·lucinants. L'altre dia, per exemple, a TV3, ahir em sembla que parlaven, no?, de l'ofici dels guies, que cada cop té més importància, fins i tot els guies d'interpretació natural, no només de natura, no només d'alta muntanya, que és el meu cas. La gent té necessitat de sortir a la natura, descobrir el país, i jo aquí invito, per una banda invitem, i jo trobo que està bé per la salut pública que la gent ho faci, per altra també em sap greu, dic, hòstia, quasi que millor que no se n'assabentin, així estarem més sols, no? Evidentment això generarà i està generant que hagi d'haver-hi regulacions, no?, a l'accés a la natura, perquè som molta gent i tenim com aquesta contradicció de voler accedir a llocs i de permetre que la gent pugui accedir a llocs, perquè evidentment és un dret que tenim com a ciutadans, però al mateix temps de preservar els espais naturals, no?
Internet,
és un debat complex, eh?
Internet i doncs, aquesta hiperconnectivitat que ens permet descobrir llocs que, com dius, fa ben poc potser no sabíem que existien o no sabíem com s'hi anava o què s'hi anava a fer. Això deu ser un camí d'anada i tornada, per exemple, per tu, que quan vas començar a escalar 8.000 als anys 90, segurament quan tornaves podies anar al supermercat a comprar tranquil·lament, i de cop també aquesta hiperconnectivitat fa que tu siguis una persona mediàtica, que la gent et conegui, que qui està interessat en aquest món, quan et veu pel carrer digui, ostres, en Ferran la Torre. No, no sé com es viu això.
Bé, perquè en el meu cas tampoc és... Primer, perquè aquest país és un país... deixa'm tirar una pedra a favor del nostre país, ja que som tan jultaflagelem tant, però som un país bàsicament de gent bastant educada i sobretot la gent que està vinculada al món de la muntanya, deixa'm dir que ho som una mica més encara irrespectuosa. Aleshores, sí que és veritat que em passa, sobretot en els àmbits de muntanya, però la gent és superagradable i cap problema. A mi em fa gràcia, em fa il·lusió també. Bueno, tots ens fa il·lusió una mica, no?, que reconeguin la teva feina, el que has fet, la teva trajectòria... I bueno, reivindicar doncs, que el col·lectiu de muntanyers i alpinistes doncs, som un col·lectiu molt important a casa nostra, no? I ha sigut és un dels esports fundacionals, quasi que podríem dir, de la tradició cultural i catalanista. Pensa que som, hi ha més de 90.000 persones associades en clubs de muntanya. És la tercera federació més important a Catalunya, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, després el futbol i el bàsquet, amb 42.000 llicències federatives. Vull dir que és un esport molt important a casa teva, perquè és un esport una mica sui generis, no? Perquè no competim. Aleshores queda ja com en una nebulosa. No competim, tot i que ara, evidentment, en aquests últims 20 anys sí que s'han generat especialitats competitives, com l'escalada esportiva i l'esquí de muntanya, doncs, que són olímpics. I per tant, doncs, en aquest sentit sí que ocupem més espai mediàtic que abans, perquè hi ha aquestes disciplines noves, no?, d'aquests que s'han generat aquests últims anys, realment competitives i amb calendaris competitius.
Diu en Ferran Latorre que els alpinistes i la gent de muntanya són una mica més educats que la resta. També has dit que no competiu excepte aquestes especialitats, però sí que hi ha rivalitat. I tu, per exemple, ser el primer català que feia els primers 14-8 mils i ser-ho per una diferència de pocs dies, et deuria fer il·lusió.
Sí.
Deus tindre aquí un orgull d'haver-ho aconseguit abans que l'Òscar Cadiach.
No, sincerament no. Estic content d'haver-ho fet, independentment. De fet, jo com m'ho vaig plantejar seriosament, que va ser a partir del 2012, jo tenia assumit que no seria el primer, perquè l'Òscar em portava avantatge, però bueno, igualment era el meu projecte personal, no? Penso que era la manera més bonica de culminar doncs, aquesta il·lusió de ser alpinista que va néixer quan jo tenia 13 anys, i vaig pujar a la Punta Alta, el meu primer 3.000, al Parc Nacional d'Aigües Tortes, a la Vall de Boí, i allà és quan es va néixer, no?, aquesta il·lusió i aquest impuls, no?, i aquest objectiu de vida, no?, de voler ser un bon alpinista i pujar als cims que havia somiat, i penso que era una bonica manera doncs, d'alguna manera d'arribar al meu cim esportiu conquerint aquests 14-8 mils. No va haver-hi... Sí que hi ha hagut rivalitat en la història de l'alpinisme, eh? És a dir, n'hi ha hagut sempre. N'hi ha hagut els dalts entre la vall d'Aosta i la vall de Gressonell, entre la vall de Gressonell i la vall del Grisanys, a veure qui era el primer del poble que pujava l'agulla negra de Peterell, després amb el Cerro Torre. És a dir, l'home és competitiu per naturalesa, amb més o menys grau, i evidentment la muntanya també ha sigut un terreny abonat per la rivalitat i la competitivitat, és així, el primer en voler pujar a l'Everest, no? les lluites nacionals que va haver-hi per conquerir els primers 8.000, no? els anglesos amb l'Everest, els francesos amb l'Annapurna, el Makalu, i sempre ha sigut així. A nivell amateur la gent, bueno, és competitiva amb ella mateixa, i això també és molt bonic en aquest esport, no? És a dir, millorar tu com alpinista, millorar el teu grau d'escala esportiva, el ser millor esquiador, el voler fer vies més difícils. És a dir, jo sempre dic que l'alpinisme es basa en tres coses, no? Per mi la més important i la primera de totes és l'atracció per la bellesa. És a dir, tu escales una muntanya simplement per un factor purament d'atracció i d'atracció primitiva, vull dir, sense analitzar res més. De la mateixa manera que t'atreu una persona o t'atreu una música i la vols seguir escoltant obsessivament, doncs veus una muntanya i jo la vull pujar. En segon lloc, hi ha la part de repte. És a dir, als homes ens agraden els reptes, ens agrada posar-nos reptes, i prou que ens diguin que allò és molt difícil i és impossible, com perquè alguns encara diem, sí, doncs més raó encara per voler-ho intentar. I després jo penso que és un acte també de curiositat. Jo penso que el ser humà, o el bo del ser humà, es basa en l'amor i en la curiositat. És a dir, jo penso que la història ha anat bé mentre els motors de la humanitat han sigut l'amor, deixa'm ser una mica cursi avui, l'amor i també la curiositat, voler saber què hi ha més enllà de l'horitzó, voler saber què és l'univers, no? Voler saber què és el temps. Jo sempre m'he definit, sobretot, com una persona curiosa, i per mi és el foc més important de la humanitat, qualsevol ser humà, seguir tenint curiositat per les coses, no? Fixa't que nosaltres, quan som petits, preguntem de tot i després deixem de preguntar coses, no? I no les deixem de preguntar perquè sapiguem les respostes, sinó simplement perquè en molts casos deixem de ser curiosos, no? Així que, en fi, penso que l'alpinisme reuneix aquestes coses bones del ser humà, no? D'alguna manera, l'amor per la natura, l'amor pel paisatge, per la bellesa, el repte també teu personal d'intentar coses noves, i finalment penso que és un acte de curiositat també escalar muntanyes.
Ens dius que no vols ser cursi, tot i parlar d'amor, de bellesa o de curiositat, no parles de la por, però tu has hagut de passar molta por.
Sí, efectivament.
I normalment els esportistes d'elit també, especialment els que fan muntanya, dieu això de que la por també és molt important, però la por s'ha de gestionar, i suposo que hi ha moments en què t'envaeix i gairebé et bloqueja.
Sí, clar, evidentment l'alpinisme és diferent a la resta, a bona part de la resta d'esports, perquè evidentment hi ha un component de perill fatal, és a dir, no ens enganyem, ens posem en situacions de risc que moltes vegades no podem... Sí que les podem controlar, però no totes, és a dir, hi ha una part d'aviment d'aleatorietat que no la podem controlar, que està allà. El que passa que amb el teu coneixement, la teva experiència, que és una mica el joc bonic de l'alpinisme, és a dir, quines eines utilitzes tu per minimitzar aquest perill que està allà, que és latent, que és l'objectiu, i què fas tu per minimitzar-los, no? Hi ha moltes coses, no? Evidentment, l'experiència, el coneixement del medi, la teva aptitud física, la teva aptitud tècnica, que siguis més ràpid. Llavors, una mica el joc de l'alpinisme és una mica com el gat i la rata, no? D'escapar una mica, no? Tenir l'agilitat d'escapar d'aquests perills que estan allà, i és el joc bonic de l'alpinisme, no? Tenir aquesta habilitat tècnica, aquesta fortalesa física, aquest coneixement del medi per dir, ostres, he fet una ascensió i realment he encertat l'estratègia, he encertat el que jo pretenia fer per esquivar aquests perills que hi ha.
Clar, el gat i la rata, però la rata ets tu, i hi ha elements que correcte, no controles i que no són necessàriament el gat, que són l'atzar, que és la sort.
Sí, efectivament hi ha un punt d'atzar, és a dir, hi ha una sèrie de perills objectius que evidentment no podem controlar, que poden ser allaus, poden ser caigudes de pedra, pot ser el canvi sobtat del temps, pot ser un error teu, un error humà teu, que tots podem tenir, per molt bons escaladors que tenim, podem tenir un petit error humà, i evidentment tot això està, tot s'està latent, però també és cert que la teva experiència com a alpinista et permet d'alguna manera confiar en tu, no? Potser és una falsa confiança, però és així, no? És a dir, la pràctica repetida de l'esport, l'entrenar, l'estar sempre a la muntanya, fa que d'alguna manera tinguis aquesta confiança en tu mateix, no? Jo, per exemple, el Nanga Parbat, que va ser el penúltim 8.000 que vaig fer, el número 13, segurament ha sigut l'ascensió que he arribat més apurat al cim físicament, no? I clar que tens por de dir... Estàvem tres persones soles, per cert, no hi havia ningú més, una muntanya immensa, i és dels cops que he tingut més por en el sentit de dir, ostres, seré capaç de baixar d'aquí pel meu propi compte? El primer cop que tenia dubtes, Però bueno, tens aquesta experiència acumulada, evidentment era la meva expedició número 30, si no recordo malament, i tens aquesta intuïció, aquesta intuïció de dir te'n sortiràs, perquè te n'has sortit fins ara, i per tant, tranquil, sempre hi ha una tensió. Sempre hi ha una tensió, perquè també te n'adones que és un joc de cartes que dius, com me'n surti una de dolenta amb la situació que estic, una només, doncs potser ens podem posar en algun problema,
Però... Ens expliques com ho gestiones tu, però clar, tu tens família, tens una filla, si no m'equivoco.
Sí.
Quan tu tornes a casa i et pregunta com ha anat, tu saps que t'has exposat, segurament en més d'un moment has pensat això, seré capaç de baixar d'aquí?
I tant.
Que vol dir que has tingut por de morir-te, de quedar-t'hi. No sé com es gestiona això quan arribes a casa.
Sí, la veritat és que aquest és un tema per mi no resol, Vull dir, ara t'enganyaria si digués que sí, que jo ho tinc resolt, i és com una gran contradicció, no? Perquè et dediques a una cosa que, evidentment, a una activitat que realment té perills que no els pots controlar tots, Sí que vius aquesta sensació de dir, amb la meva experiència i amb tot el meu bagatge, sóc capaç de minimitzar-ho, I sóc capaç, a més, de posar límits, És a dir, de donar-te la volta, És a dir, el més difícil de l'alpinisme és saber quan creues aquesta línia vermella de no retorn, Que és una línia molt difosa, a més, Que no és matemàtica, ni hi ha una aplicació de mòbil que et digui, estàs a punt de creuar la línia vermella, dona la volta, no. És la teva intuïció, el teu bagatge. I sí que em genera contradiccions, sobretot des que sóc pare, eh? De fet, el Nanga Parbat estava llegint el Jo Confesso del Cabré i em va paranoiar tant aquell llibre que vaig sortir paranoi cap al cim perquè tenia l'obsessió de que no em passés res per la meva filla. I realment, jo crec que aquella extensió vaig estar sobre, diguéssim, una mica sobresensibilitzat, amb el tema de que no em passi res. Pot ser l'expedició que he patit més psicològicament, en el sentit de dir, ostres, sobretot que no et passi res i torna a casa.
En Ferran Latorre, molts li admirem les seves gestes, també molts t'admirem quan has renunciat a un objectiu personal, per exemple, per salvar-li la vida a algú. Penso, per exemple, quan va renunciar a l'Everest per baixar un xerpa. Clar, tu que has vist gent quedar-se a la muntanya i companys molt propers, ara, diumenge, la setmana que ve, per exemple, farà un any de la mort de Sergi Mingote. Què és més dur, quan deixes algú a la muntanya o quan ets aquí i saps que algú no tornarà i veus l'impacte en el seu entorn, en la seva família, i segurament penses que podria ser la teva?
Bueno, és terrible. La veritat és que he viscut dos morts properes, la del Juanjo Garra, del Egiri, que allà va ser tremendo, no? Perquè a més vam intentar rescatar-lo, jo parlava amb ell per telèfon, conec molt la seva dona i la del Sergi, no? Més recent, i els tres necessitats, que és terrible i evidentment et fa dubtar, no?, de tot el que has fet i sobretot et fa ser humil, no? Jo penso que una de les lliçons importants d'haver escalat els 14 és, i jo ho reitero molt, no? Evidentment, jo he estat preparat, m'he preparat al màxim possible, crec que tenia els coneixements per poder-ho fer, però també he tingut sort, no? I per tant agrair la sort del destí d'haver sobreviscut, no? D'haver fet tot el que he fet i estar aquí encara entre tots nosaltres, no? I bé, per mi, és quan hi ha situacions com aquestes, amb gent coneguda, realment et planteges, si deixar-ho o no, està clar, perquè és el més terrible que hi ha, no? La mort, per això el pes de l'existència, no? Existir és molt bèstia, passa que no ens ho preguntem cada dia, que ens mirem al mirall i demostra que bèstia que és existir, però és que existir és molt bèstia. I ens adonem quan algú del nostre hostant doncs deixa d'existir.
Doncs deixa'm girar la truita per acabar. Amb tot el que ens estàs dient, i jo crec que ha estat molt bonic com has descrit la teva relació amb la muntanya, si la teva filla o algú del teu entorn proper ara et digués jo també vull fer muntanya, li diries no ho facis perquè et faria por que li passés alguna cosa o l'animaries?
Home, patiria molt, eh? Però, bé, com sempre, entraria una gran contradicció. Per una banda, em faria molta gràcia compartir amb la meva filla doncs, moments a la muntanya, està clar, penso que és superbonic. Per altra banda, patiria, eh? Per tant, deixem un 50-50, eh?
Doncs, Ferran Latorre, moltíssimes gràcies per ser avui al suplement. Ha estat un autèntic plaer, eh? Poder-te entrevistar avui en persona, una de les persones que normalment et veiem per la tele i pensem com pot estar fent això, i que ens ho expliquis amb aquestes paraules, com si fos la cosa més normal del món, anar a comprar pa a la cantonada o pujar 14 o 8 mils, o no pujar-ne un perquè cal baixar algú altre. Moltes gràcies per ser avui al suplement.
Moltes gràcies. El suplement, amb Joan Bota.